aquest programa especial amb diversos protagonistes que aniran informant de tot el que vagi passant o el que ha anat passant, malauradament. Hi ha gent, i avui reclamarem molt també la presència dels oients de RAC1 que ens vulguin anar informant de la situació.
Així, arrencava un programa especial de gairebé 8 hores, fet amb l'aportació de centenars d'oients a través del telèfon i les xarxes socials. La ràdio convertida en una eina imprescindible per canalitzar la solidaritat d'un país en uns moments d'angoixa i de molta tensió. Uns moments que van tenir protagonistes involuntaris com l'Anna.
Este fuego me abre los ojos porque primero...
L'Anna es va convertir en la cara visible de la tragèdia i va ser portada de l'avantguàrdia d'aquell 23 de juliol de l'any passat. Una foto que posava la pell de gallina i que era el rostre de la desesperació. Aquesta ramadera francesa va presenciar com les flames van destruir el mas de Cantallops on vivia i van acabar amb la vida de molts dels seus animals. Ho explicava així el dilluns al matí en un programa especial del Món a RAC1 des de Figueres.
Yo tenía llamas, cabras, ovejas, perro, gatos, ovejas en nana especial, burro, todo. Porque yo perdí todo ahora. También es difícil porque no sabemos nada, nada, nada. No tenemos nada, toda la gente duerme dentro de la coche. Es difícil, es muy difícil.
Un any després, la vida de l'Anna continua sent un infern. No ha aconseguit reconstruir la seva masia ni recuperar l'activitat ramadera.
No, nada, 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 nada. Nada, porque falta tanto, falta la estructura, falta mucho cosa. Que ahora yo pensé 2-3 años hasta que podemos llevar la primera, que el mio marido puede tener el primero soldo del su trabajo.
El foc d'aquell diumenge va arrasar completament municipis com el de Terrades, Biure o Darnius. A Capmany, les flames van destruir la casa que en Pep de la Rúbia havia construït amb les seves pròpies mans 20 anys enrere. Així ens ho explicava el 2012.
I vaig dir a la família, dinem i partiu. I jo me vaig quedar allà amb la manguera, arruixant tot el que podia, però clar, entre el vent que feia i la calor, l'aigua s'aixugava. I mentre estàvem en el terrat, va venir un helicòpter de protecció civil i me van dir que fotessin el camp. L'únic que demano és això, tornar a casa meva, que l'ha fet amb les meves mans. I en uns segons se va destruir tot.
A dia d'avui, la situació d'en Pep és molt pitjor.
A part d'haver-la perdut, ara resulta que no poden reconstruir la casa perquè estan aplicant el POU nou, el que encara no està vigent, no? L'únic que volem és viure aquí, no? El que busquin una solució, el que no pot ser és que ens tinguin d'aquesta manera, no? I ara estem en una caravana i si ja ens treuen de la caravana d'estar una propietat nostra que volen que ara me n'anem amb una caixa de cartó de baix d'un pont. No ens deixen reconstruir perquè ens diuen que han de tenir 30.000 metres quadrats i fer una activitat agrícola o ganadera.
L'incendi també va obligar a desallotjar un centenar de nens d'una casa de colònies a Capmany. El foc va provocar danys a la finca per valor de 70.000 euros. La propietària de la casa, l'Anna Martínez, va trucar a RAC1 la matinada de dilluns per tranquil·litzar els pares dels infants.
Tinc l'Anna Maria en línia, que és qui ha viscut, segurament, sortosament ho ha explicat, un dels ensurts, per no dir l'ensurt més important de la seva vida. Hola, Anna Maria, bona nit.
Hola, bona nit. Bueno, en un principi, si sabeu, tots estem bé, sobretot digueu-li als papes d'aquests nens que no pateixin, que els nens no corren cap risc, que estan a la base militar de Sant Climent, han sigut els últims en sortir de la casa i ja estem tots aquí. Tot el poble està bolcat, però això de veritat fa por, molta por. I sobretot que aquests papes no pateixin, els sistemes han funcionat molt bé i hem evacuat en 5 minuts.
Un any després de la catàstrofe, la casa de colònies torna a funcionar a ple rendiment. Això sí, sense haver rebut cap ajuda institucional.
Nosaltres no hem tingut cap ajut de ningú, de cap mena, ni de la Generalitat, ni del Consell Comarcal, ni de ningú. La resposta va ser que si nosaltres teníem pòlissa d'assegurances i ja no teníem dret a presentar cap paper per cap ajut. I això va ser la resposta quan jo vaig baixar al Consell Comarcal i te puc assegurar que en data d'avui l'únic que hem tingut ha sigut l'abonament de la pòlissa d'assegurances que ni molt menys et donen el 100% de les pèrdues.
Això els va obligar a reconstruir amb les seves pròpies mans la majoria de desperfectes de la casa i no es van quedar aquí.
Tenim constància de que ningú ha fet res i tot el que és al nostre voltant Doncs els boscos que es van cremar al nostre voltant, això ho hem netejat nosaltres i ho hem pagat de la nostra butxaca, perquè ni tant se val, ho han netejat els propietaris d'aquests boscos, perquè són persones estrangeres, són alemanys. Aquests senyors li han netejat nosaltres el bosc, hem fet entrar les màquines, hem desbrossat, hem netejat i ho hem pagat nosaltres de la nostra butxaca.
Passat un any de la tragèdia, els afectats pels incendis denuncien que no han vist ni un cèntim de les línies d'ajuda promeses per les institucions ni dels diners recaptats pels concerts solidaris. És el cas de l'An i de l'Anna Martínez.
Ayuda primera teníamos un montón porque teníamos mucho voluntario. Dentro es la primera parte de los voluntarios teníamos un problema porque estaba ladrones dentro, estaba los ayuda interesada, estaba gente oportunista que quiere salir a la televisión y tenía ayuda privada de gente, dos, tres personas que vienen a ayudar. La veterinaria del inicio hasta hoy está un cor con nosotros por ayudar, por hablar.
Nosaltres no hem rebut res. Doncs ho sento per les persones que veritablement se li va cremar la casa i que realment eren cases il·legals i per això precisament es van cremar, perquè eren cases que no havien d'haver estat aquí dins i estaven amagades al bosc. Llavors, jo crec que és el moment de que les persones que manen sobre això doncs fessin una valoració de per què es van cremar aquelles cases. Perquè aquestes cases no paguen impostos i, senyors, les persones, com les granges, com nosaltres, que estem pagant i pagant, a sobre som els que no hem rebut aquests ajuts.
En Pep de la Rúbia és l'excepció. Ell sí que va rebre la solidaritat i el suport desinteressat de moltíssimes persones.
En primer moment va ser impressionant la quantitat de roba de gent directament que donaven ajudes en calés, altres roba, mobles. Se varen fer un concert aquí a Campmany, varen donar 1.400 euros. Tot això al principi, no? I un altre concert que se va fer a Figueres, que ens varen comprar eines, que jo els agraeixo també moltíssim. I també hi ha hagut gent que ens ha oferit una casa per fer de mesurers, però per nosaltres era una mica marxar de casa i al mateix temps més gasto, perquè havien de pujar cada dia pels nens, la meva filla, té trigemis, la nena petita.
La virulència de les flames també va obligar a desallotjar el convent de monges de Terrades i els nou malalts que hi residien. Els van acollir les monges de la Bisbal en un dels molts actes de solidaritat ciutadana. La germana de la Comunitat de la Salut, Paloma Aragüe, descrivia així els moments abans del desallotjament.
Estem envoltades de bosc, de pins, i bé, al llarg del dia vam anar seguint l'evolució de l'origen i l'evolució de l'incendi, i quan vam veure que les flames s'apropaven a l'alçada de Boadella, vull dir que vèiem les flames, ja no era només veure el fum, sinó les flames que veníem, doncs vam desallotjar la comunitat, bueno, tot el centre, les 9 persones i les 3 germanes que en aquest moment a la comunitat hi érem.
La Paloma, un any després, encara té molt present la solidaritat que es va produir al poble de Terrades i als municipis de l'entorn.
Clar, és el que té la gent del poble, no? I la sort de viure a comarques, no? El tema de que tothom es coneix, la solidaritat espontània sorgeix, és un tarannà també, no? Veus que estan unes persones treballant, deixant-se la pell per defensar-te'n a tu, i com a mínim doncs oferir una mica de confortabilitat, d'entrar a les cases a descansar i de treure dinar, i de treure menjar, i d'aigua, sucs, de tot, la veritat és que es va muntar.
La tragèdia va aixecar una onada de solidaritat cap als damnificats de l'incendi arreu de Catalunya. La resposta del país davant les adversitats va fer aflorar la part més solidària i participativa de centenars d'oients que van voler aportar el seu granet de sorra en un programa sense guió, fet per estricta vocació de servei.
I hem arribat on hem arribat, estem on estem, gràcies a aquesta gent. I parlo dels bombers, parlo dels voluntaris, parlo de molts polítics, no ho oblidéssim pas. Moltes vegades queixem sempre de la política, els polítics, jo el primer, Polítiques, polítiques, joder. Molts polítics, molts alcaldes de poble, molts regidors que avui estaven allà, on no podien arribar els bombers, arribaven ells, els ciutadans, els voluntaris, i sobretot aquella gent. Avui l'homenatge, abans d'acabar, és per la gent de l'Empordà. Aquesta meravella que tenim en aquest país, que la tornem a aixecar quan toqui. Ara, de moment, el que hem de fer primer és apagar el foc. Això és el que toca fer immediatament. Avui el nostre homenatge va per aquesta gent, per aquests bombers que estan treballant, pels alcaldes d'aquests pobles petits que estan ajudant, per aquests voluntaris impagables. En circumstàncies com aquestes veus la força d'un país. i aquest país té molta força. En nom de tot l'equip de que ha fet possible aquest programa, en nom de RAC1, en nom dels serveis informatius de RAC1, en nom de la gent que tocant les vacances han vingut a treballar del món a RAC1, en nom de tots, moltes gràcies. Moltes gràcies a tots. Fins després.